en lloc de tenir que buscar una cita a la web de la policia, se li diu en aquella mateixa notificació que podrà, que en una setmana rebrà un SMS o un e-mail, el que ell hagi escollit, per tal d'anunciar-li en quin dia i a quina hora té la cita amb la Policia Nacional.
Es posa en marxa una prova pilot a la comissaria de la Policia Nacional a l'Hospitalet, ubicada a la Rambla Just Oliveres, aquesta prova pilot per automatitzar les cites per als tràmits d'estrangeria, un sistema que també permetrà reduir l'acció de les màfies que trafiquen amb les cites prèvies. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquesta prova pilot que s'ha posat en marxa, com dèiem, aquí a la ciutat. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'Hospitalet ha iniciat el procés participatiu per elaborar el primer pla d'actuació en l'àmbit de la discapacitat. Té com a finalitat orientar les polítiques municipals per garantir la plena inclusió, l'accessibilitat i la millora dels serveis d'atenció i suport.
Poder donar veu a aquestes persones, escoltar-les i que formin part d'aquest procés, que és el que estem fent, no?, amb aquest procés participatiu dintre del pla.
Història i experiències compartides al barri de la Torrassa. Aquest és el punt de partida del col·loqui veïnal Recuperant i celebrant la memòria dels barris, que s'ha celebrat a la Biblioteca Josep Janés.
Sobretot el més important és que les veïnes expliquin les seves memòries i sobretot doncs, amb molta autoestima pel barri de la Torrassa.
I en esports ens centrarem en l'OSPI, que troba amb la necessitat de sumar els 3 punts al camp del Vilassar de Mar aquest dissabte. L'equip de Cristian Gómez vol deixar enrere una dinàmica negativa que els ha situat en quarta posició a la classificació.
Mañana ganar de la forma que sea, como sea, para que ellos tengan esa liberación y el volver a tener esa alegría que está costando 3 semanas, porque cuando no hay victorias, pues cuesta.
La comissaria de Policia Nacional de l'Hospitalet acull una prova pilot de cita prèvia automàtica pels tràmits d'estrangeria, un sistema que permetrà agilitzar el procés i combatre la revenda de cites.
Aquest dilluns s'atendran a la comissaria de Policia Nacional de l'Hospitalet els primers usuaris que han estat citats de forma automàtica. Així es posa en marxa la prova pilot per automatitzar aquest procés en els tràmits d'estrangeria. A partir d'ara, quan una persona de l'Hospitalet se li autoritzi el permís de residència, ja no haurà de demanar cita per obtenir la targeta d'identificació d'estranger.
En lloc de tenir que buscar una cita a la web de la policia, se li diu en aquella mateixa notificació que podrà, que en una setmana rebrà un SMS o un e-mail, el que ell hagi escollit, per tal d'anunciar-li en quin dia i a quina hora té la cita amb la Policia Nacional i no té que buscar ni entrar absolutament en lloc per tal de tenir aquesta cita amb Policia Nacional. Ja la té assignada.
Aquest sistema ja s'ha posat en marxa a la demarcació de Girona i l'objectiu és poder-lo expandir a la de Barcelona a mesura que vagi avançant la prova pilot. Es tracta de millorar el servei, que sigui més àgil i eficient i de combatre la revenda de cites.
Quan tens demanda, el que has d'oferir és més oferta. Quan ofereixes oferta, els intermediaris ja no són necessaris, perquè ja l'obtens tu, o bé a través de la seva electrònica o bé aquestes residències inicials que ja directament et donem la cita. Per tant, evidentment, estem doncs, impedint que hi hagi doncs, aquest element d'intermediaris o d'agents externs que s'han aprofitant d'una situació de vulnerabilitat.
Els tràmits inclosos en la prova pilot suposaran un terç de les sol·licituds que es fan a l'Hospitalet en l'àmbit d'estrangeria i s'espera que es donin unes 500 cites automàtiques al mes. Un sistema que també podria ajudar a assumir la demanda de cites que hi haurà durant la regularització extraordinària de persones migrades que ha anunciat el govern espanyol.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet a un home per presumptament haver finançat a l'organització terrorista de Hamas. Aquest és el moment que detenen l'home al seu comerç del barri del centre. Segons l'informe policial, el detingut hauria enviat 600.000 euros en criptoactius a una entitat vinculada al grup. Durant l'escorcó hi van intervenir joies, mòbils i 2 armes. La causa la porta a l'Audiència Nacional i la investigació segueix oberta i sota secret d'actuacions. Incloure i atendre les persones amb diversitat funcional. Aquesta és la filosofia del pla que prepara l'Ajuntament. L'objectiu és que les polítiques municipals garanteixin el suport per a aquest sector de la població i tinguin en compte aspectes diversos, des de l'accessibilitat a l'esport adaptat.
Un tret d'aquest futur pla de ciutat d'atenció a la discapacitat ha de ser la participació, tant de les persones d'aquest col·lectiu social com de les famílies, professionals i entitats de referència del sector. Segons el govern municipal, més que les diverses modalitats de discapacitat, l'eix principal seran les àrees temàtiques, i no només tenint en compte l'aspecte més habitual, com l'accessibilitat, les barreres arquitectòniques i l'espai públic inclusiu, sinó el conjunt del dia a dia d'aquestes persones.
El procés participatiu és molt important per poder emmarcar, però sí que és cert que hi ha una premissa més per temàtiques, per analitzar des dels diferents sectors la nostra ciutat, doncs ja sigui a través d'espai públic, de cultura, d'educació, d'esports, de lleure, és a dir, tots els temes, no?, que tenim com a ciutat, doncs veure quant d'adaptats estan i sobretot doncs, quines són les passes que hem de donar com a ciutat per tal que estiguin adaptats. Per tant, seria més per temàtiques.
La setmana vinent es farà la primera de quatre jornades temàtiques que tindran lloc aquest mes de febrer. Aquesta primera trobada estarà centrada en les famílies i persones cuidadores. També hi haurà sessions dedicades al teixit associatiu, a les persones amb discapacitat i als professionals del sector. Una altra prioritat serà fomentar la igualtat en tots els àmbits de la societat, mirant d'evitar el paternalisme.
Per tant, jo crec que el que és molt important és poder donar veu a aquestes persones, escoltar-les i que formin part d'aquest procés, que és el que estem fent, no?, amb aquest procés participatiu dintre del pla. Però sobretot la mirada no pot ser des de victimitzar aquestes persones, sinó des de que són ciutadans i veïns i, per tant, mereixen doncs, els mateixos drets i oportunitats que la resta de veïns de la nostra ciutat.
Una vegada estigui redactat, el pla d'actuació en l'àmbit de la discapacitat haurà de ser ratificat pel ple de l'Ajuntament, tot i que sense data concreta per donar prioritat al debat, sense pressió del calendari.
El Partit Popular denuncia l'ocupació d'una parada que ven peix al mercat de Collblanc sense permís. Els paradistes fa gairebé un any que alerten d'aquesta situació i lamenten que encara no s'hagi solucionat. La portaveu del PP, Sonia Esplugues, considera que els paradistes estan patint competència deslleial i el partit ha registrat una instància a l'Ajuntament per donar un termini de 5 dies hàbils al govern municipal per actuar. Segons fonts municipals, aquesta parada va ser traspassada per jubilació i, tot i que l'Ajuntament va denegar a la nova paradista la concessió en tenir deutes tributaris, aquesta va portar el cas als tribunals i la vista no està prevista fins al 2027. Així continuen explicant, malgrat que formalment és l'Ajuntament qui manté la concessió de la parada, s'ha de seguir el procés legal per poder executar el cessament de l'activitat d'aquesta peixateria.
El Ayuntamiento está incurriendo, podría estar incurriendo en un delito de prevaricación, además competencia desleal, porque está permitiendo que se lleve a cabo una actividad comercial en contra de los paradistas, porque los paradistas están pagando sus impuestos, los paradistas están conforme a ley y estas personas están llevando a cabo una especie de top manta de venta de pescado sin la autorización formal por parte del Ayuntamiento.
Unas personas que no són titulars d'unes parades del mercat, estan venent, no n'hi ha problema, no paguen impostos, no paguen seguretat social, no paguen res. I estan venent, sense títol ni res. Tot això ens hem queixat, portem ja quasi un any a darrere d'ell per aquestes coses. La veritat, no s'ha fet cas? No. A on hem arribat? A denunciar-lo al final de televisió o denunciar-lo per abogats, algú ho tindrem que fer.
El grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem ha mostrat avui el seu suport a les mobilitzacions del sector de l'educació, que reclamen millores salarials i professionals i també més mitjans per poder dur a terme una tasca educativa de qualitat i que atengui en bones condicions la pluralitat que es dona ara a les aules. També han instat a l'Ajuntament a fer més pressió institucional, ja que aspectes com la massificació de la ciutat i la manca de docents i recursos es noten a l'Hospitalet de forma clara i molt acusada. El portaveu dels Comuns, Manuel Domínguez, ha posat com a exemple l'escola Joaquim Ruyra i l'Institut Eduard Fontserè, centres d'alta complexitat on s'han fet aquestes declaracions. I ha recordat que hi ha un bon grapat d'escoles de la ciutat que tenen mancances i desperfectes greus i que això és competència de l'Ajuntament.
És incomprensible que encara no s'hagi fet res per arreglar els sostres de l'escola Milagros Consarnau, que algunes calefaccions encara continuïn sense funcionar, com ens denuncia. L'Ajuntament ha de dotar de mitjans a la brigada, a l'empresa que sigui, per tal de que a totes aquestes reparacions es facin immediatament.
Història, anècdotes i experiències viscudes al barri de la Torrassa. Això és el que s'ha posat sobre la taula en el col·loqui veïnal Recuperant i celebrant la memòria dels barris, que ha estat organitzat per Terrarios Albos. Va tenir lloc ahir la tarda a la biblioteca. Josep Janés.
L'entitat Memòria del Barri de la Torrassa va començar com un bloc, però en els seus 18 anys s'ha convertit en un instrument per conservar el record del barri i dels veïns. Així ho ha reivindicat el col·lectiu torrassenc a la Biblioteca Josep Janés en un acte de repàs d'activitats organitzat per Terrarios Albos. La trobada ha estat atravessada per anècdotes, episodis i records dels assistents.
Vam començar fent un blog i a partir d'aquest blog hem vinculat diferents espais on publiquem contingut a internet. Testimonis de veïnes i de veïns, fem rodes de memòria, tenim també àlbums fotogràfics, fem des de fa uns quants anys un calendari perquè aquestes fotografies surtin al barri, el distribuïm pel barri, per entitats, per comerços, per les pròpies veïnes i sobretot el més important és que les veïnes expliquin les seves memòries i sobretot doncs, amb molta autoestima pel barri de la Torrassa.
L'acte ha comptat amb l'actuació de les Noies de la Torrassa, una coral creada per l'entitat que actua a Casals de Barri. És una de les propostes de l'agrupació per resguardar la memòria del territori.
Bueno, jo crec que per començar és una teràpia per ells mateixos, que es reuneixen i agafen i parlen de coses que han passat i també de coses que poden fer dins de les seves possibilitats ara. I perquè són gent que són actius i que tenen ganes de fer coses. A aquest barri hi ha moltes entitats però ningú sap o se sap molt poc el que fa cada una. I una de les coses és que tingui una visibilitat. I en aquest cas, doncs, d'alguna manera ho aconseguim, perquè vull dir, ve gent i estem contents que sigui així. L'experiència ha sigut molt positiva.
Amb la meta de recuperar i celebrar la memòria dels barris, l'entitat continuarà apostant per conservar el testimoni dels veïns.
La ciutat de l'Hospitalet no és l'única que ha celebrat els 100 anys. La ferreteria Austrell, un comerç de referència no tan sols al barri del centre, sinó arreu del municipi, també és centenari aquest 2026. Aquesta setmana l'hem visitat per saber el secret de la seva longevitat.
La botiga va obrir el 1925, quan els besavis van venir d'Horta a l'Hospitalet. Però a la zona de caixa, a moda de testimoni històric, s'hi pot veure una reproducció de la llicència de la ferreteria, on hi consta la data oficial, Ferreteria Austrell, 8 d'abril de 1926. La Ferreteria Austrell ha viscut la història contemporània del país, dues dictadures, Primo de Rivera i Franco, una guerra civil i el restabliment de la democràcia, i fa poc el centenari del títol de ciutat per a l'Hospitalet. En aquest segle de vida ha esdevingut una referència professional i també ciutadana.
Con la empresa vengo aquí porque tiene cuenta el ICS, el Instituto Catalán de la Salud, y personalmente también vengo aquí, bueno, porque son de confianza. Yo llevo aquí viniendo ya muchos años.
Em dona una garantia que no altres botigues no te la donen, la gent és molt amable i me sento molt a gust. Si tinc algun problema m'ho canvien i no, és dir, no canvio, jo sigo.
Y estos me aseguran igual, cuando le digo, oye, mira, tengo que comprar esto para esto que me aconseja, rápidamente me dicen, esto. Y yo siempre nada más me lo llevo enseguida, cada vez que me lo dicen, digo, pues es un consejo que me dan.
Tengo todavía alguna olla que compré cuando me casé, llevo 63 años casada. Yo tengo alguna olla para hacer el caldo y cosas así, aún la tengo.
Històricament, l'Austrell havia mantingut un equilibri entre els materials i les eines de caire més industrial i les més adreçades a la llar, però ara la balança s'ha volcat més cap al bricolatge i la llar.
Antigament hi havia un 50% d'industrial i un 50% de bricolatge. Ara ens hem dedicat més al tipus bricolatge. La gent pregunta, oye, ¿dónde puedo encontrar esto? I diu, a la ferreteria aquella del centro, que seguro que lo encuentras.
Sovint les ferreteries tenen dificultats per trobar gent que es vulgui dedicar a l'ofici, però a la Ferreteria Austrell han tingut sort en aquest aspecte, ja que hi ha empleats joves que s'hi dediquen. El Rashid va fer les pràctiques de formació professional a la Ferreteria Austrell i ja porta 7 anys.
Sí, el primer sí que ha costat una mica amb les referències i tot, però ja em vaig acostumant i la veritat és que m'ha agradat molt la ferreteria, perquè són a dia a dia pot ajudar molt la casa i amb els clients també pues, vas coneixent molt.
Un segle de ferreteria Ostrell, que els actuals propietaris confien a allargar altres 100 anys, tot aplicant la fórmula que mai no falla. Capacitat d'adaptació, assessorament especialitzat i tracte proper.
I avui divendres és moment de fer un repàs a les estrenes cinematogràfiques de la setmana.
Diga.
Hola, soy Martin Mauser, estoy en la suite real. Te vi ayer en recepción.
¿Y?
Es que nunca he hablado con una estrella de cine.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb la nova pel·lícula de Timothée Chalamet, A Marty Supreme. El film és un biòpic de Marty Reisman, un buscavides convertit en campió de tenis taula durant els anys 50. Chalamet es va endur el Globus d'Or pel seu paper i té tots els números per endur-se l'Oscar. En total, la pel·lícula acumula fins a 9 nominacions a la Gran Gala del cinema nord-americà.
Pero este deporte llena estadios en otros países.
Es cuestión de tiempo que me veas en portadas de revistas.
Voy a ser muy sincero. Eres lista. Sé que se te dan genial los números, pero no tienes lo que hay que tener.
El director Sam Raimi torna al cinema en Send Help, enviat ajuda. Una comèdia de terror que segueix a un oficinista i el seu cap que lluiten per sobreviure després de quedar atrapats en una illa deserta per un accident d'avió.
Ya se me olvidaba. He recibido quejas sobre ti.
¿Quejas?
Malos olores.
No llores.
Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
Acabem amb l'espanyola Aida y Vuelta, la pel·lícula que suposa el retorn a l'univers de la mítica sèrie Aida. El film se centra en el rodatge fictici d'un capítol de la sèrie durant 5 dies intensos, combinant humor, nostàlgia i noves mirades sobre uns personatges que en el seu moment van ser molt estimats pel públic.
Mira, yo no sé cuánto tiempo más piensas tú estar haciendo de Luisma. Yo necesito hacer otras cosas, ¿me entiendes?
Tú no haces teatro, ¿no, Miren?
No, a ella le gusta más el cine.
El centre d'esports d'Hospitalet es troba amb la necessitat de sumar els 3 punts al camp del Vilassar de Mar aquest dissabte. Els riberencs volen deixar enrere una dinàmica negativa que els ha situat en quarta posició a la classificació.
L'Hospi encara està a temps de capgirar la situació amb tota la segona volta per davant i el líder, el Badalona, a només 6 punts de distància. A més, els escapulats encara han de visitar l'estadi municipal, fet que manté intactes les opcions de lluitar per l'ascens directe a Segona Federació. El cos tècnic considera que l'actual espiral negativa és més una qüestió mental que no pas tàctica o d'actitud.
Al final no és un tema tàctic ni nada, perquè ells me transmiten que estan a muerte con la idea, pero sí que es verdad que tenemos que mejorar cosas, a veces pues ser un poco más directos y no ir para atrás en muchas situaciones, pero sí que es un tema de que se liberen de verdad y que, bueno, mañana ganar de la forma que sea, como sea, para que ellos tengan esa liberación y ese, bueno, el volver a tener esa alegría que està costant entre setmana, perquè quan no hi ha victòries, pues cuesta.
En la mateixa línia s'ha expressat el defensa Ramon Marimón, convençut que una victòria a Vilassar podria suposar un punt d'inflexió i un canvi de mentalitat dins del vestidor.
D'aquells jugadors som els que hem de fer una passeta endavant. Sí que és cert que ens ha estat costant generar aquestes últimes setmanes, però estem amb la tranquil·litat i amb la confiança de que ens arribarà i com bé ha dit el míster en alguna roda de premsa, és fer un clic i a la primera que arribem, si fem gol, segurament aquesta confiança creixerà i se'ns posarà tot més de cara.
De cara al partit, l'Hospitalet no podrà comptar amb els lesionats Uri González, Jairo Morillas i Josep Serrano.
I en bàsquet, el Sant ACB l'Hospitalet visitarà demà dissabte la pista del CB Roser, un rival que va forçar la pròrroga en el duel de la primera volta. I pel que fa al Sant Electroclimatec, la sala buscarà guanyar diumenge el Vic a casa, en el que serà un partit clau per recuperar sensacions i confiança.
El Sant ACB l'Hospitalet és co-líder de la Lliga juntament amb el Mollerussa, però amb un factor clau al seu favor. Els lleidatans encara han de passar pel poliesportiu municipal del centre. Aquest fet fa que l'equip depengui d'ell mateix per acabar la fase regular en primera posició, una situació privilegiada que volen aprofitar al màxim. En aquest context, baixar el ritme ara seria imperdonable.
Ara cometre un error ens penalitzaria el doble. Crec que sempre, quan acaba el partit, fas les reflexions i mires endavant, i ara el que toca és ser conscients que són 11 finals i, bueno, ara sí, depenem de nosaltres, però depenem de nosaltres si fem les coses bé.
Més enllà dels resultats, la complicitat entre jugadors i el cos tècnic s'ha convertit en un dels pilars de l'èxit d'aquesta temporada, un factor que podria ser determinant en les jornades finals.
Tenim un grup humà espectacular, des del primer dia molt, molt implicats amb tot el que fem, molt involucrats amb coses del club, i res, això es reflecteix en xarxes i en el dia a dia.
El Sant d'Electroclima Tecla Sala no podrà comptar amb Pau González ni tampoc amb Fabián Álvarez. Tots dos es perdran el que resta de temporada, fet que ha deixat l'equip amb només 9 jugadors disponibles. Davant d'aquesta situació, el club ja treballa per incorporar algun reforç.
Estem mirant a veure si podem incorporar algun jugador més durant aquests dies, abans que es tanqui el mercat de fitxatges, perquè si no, la veritat és que anem justos de plantilla i tocant fusta que no es lesioni ningú més.
El partit contra el Vic es presenta com una oportunitat ideal per retrobar-se amb la millor versió de l'equip.
El Vic no serà el de l'anada, perquè s'ha reforçat també molt bé en aquestes últimes jornades, però crec que hem de tornar a competir als 40 minuts, que el dia del Castell no ho vam fer, i intentar, doncs, estar fins al final amb alguna mínima opció, no?, d'emportar-nos al partit.
A la classificació, el Tecla es troba actualment fora de les places de descens, això sí, amb un sol triomf de marge.
I amb els esports ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Es posa en marxa una prova pilot a la comissaria de la Policia Nacional a l'Hospitalet, ubicada a la Rambla Just Oliveres, una prova pilot aquesta per automatitzar les cites per a les tràmits d'estrangeria, un sistema que també permetrà reduir l'acció de les màfies que trafiquen amb les cites prèvies. L'Hospitalet ha iniciat el procés participatiu per elaborar el primer pla d'actuació en l'àmbit de la discapacitat. Té com a finalitat orientar les polítiques municipals per garantir la plena inclusió, l'accessibilitat i la millora dels serveis d'atenció i suport. Història i experiències compartides al barri de la Torrassa. Aquest ha estat el punt de partida del col·loqui veïnal recuperant i celebrant la memòria dels barris que ha organitzat Terrarios Albos. Ha estat a la biblioteca Josep Janés. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.